Escoltes El Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana de Consum.
Benvinguts, benvingudes a un nou capítol del podcast del Consum Més Pràctic, el podcast de l'Agència Catalana de Consum aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. De ben segur, a tothom s'ha rebut en alguna ocasió a trucades, d'aquelles trucades que són molestes, d'empreses, amb ofertes, aparentment molt beneficioses, però que sempre amaguen alguna cosa darrere. Els ofereixen millorar la nostra tarifa, fins a un canvi de companyia. Moltes possibilitats ens podem trobar en aquestes trucades i en ocasions tot plegat pot donar lloc a situacions en què els consumidors patim canvis no desitjats en els nostres contractes del subministrament de llum, de gas o fins i tot també de telefonia, entre d'altres. Per això, en els propers minuts, el que volem parlar en aquest nou capítol és sobre tot plegat i què podem fer si ens trobem amb aquestes situacions. Per tant, saludem i rebem novament a Carme Torres, que és la cap de secció de Consum a Tarragona. Benvinguda novament.
Hola, moltes gràcies.
Si ens trobem amb aquestes situacions, en principi, a partir d'ara ja s'havia comentat que les trucades comercials ja no estan permeses o que s'han de reduir considerablement, ja que les empreses ara necessiten, no?, una nova autorització per poder-les fer.
Exacte. Hi ha hagut un canvi en la llei en aquest tema. Abans podia trucar-nos qualsevol persona, hi havia alguns codis de bones pràctiques, però qualsevol empresa ens podria trucar en qualsevol moment per oferir-nos els seus serveis, un canvi de tarifa, el que sigui. I ara això ha canviat. Per poder-nos trucar a una empresa i oferir-nos qualsevol canvi, ha de tenir la nostra autorització prèvia, ha de tenir el nostre consentiment previ. Hi ha una excepció, això sí, que és l'empresa amb qui tinguem contractat els serveis del que sigui, de telefonia, de llum, de gas. La nostra pròpia empresa sí que ens pot trucar si és per una oferta relacionada amb els serveis que tenim contractats amb ells. Per exemple, si tenim contractat el telèfon i l'internet amb una determinada operadora i ens truca per dir-nos que aquell paquet que tenim contractat, ara hi ha una oferta més avantatjosa o podem incloure més megas o algun servei extra, això sí que ho poden fer. Però una tercera companyia no pot fer-ho. Per tant, el que recomanem sempre és que siguem molt curosos a veure amb qui donem les nostres dades i a veure a qui donem aquesta autorització perquè ens puguin fer trucades. Perquè ara ens sembla una cosa molt evident, dir jo no autoritzo que em facin trucades comercials, però a vegades, per exemple, omplim un formulari a internet per participar en un concurs o per fer-nos una targeta d'un comercial o el que sigui i no ens hi fixem i marquem una casella on hi posa autoritzo a rebre comunicacions comercials d'aquesta companyia.
I a vegades anem ràpid, pim, pim,
exacte,
pim, pim.
Ja està, ja tenen el nostre consentiment. Per tant, hem de ser molt curosos a veure a qui donem les nostres dades i a qui donem el nostre consentiment per les trucades comercials. I una altra cosa, evidentment, si per error o voluntàriament hem donat les nostres dades, no vol dir que ja sempre ens puguin trucar, en qualsevol moment ens hi podem oposar i aquesta empresa ha de deixar de fer les trucades.
Que a vegades no sabem ni d'on troben el número.
Exacte, que continua passant, Som conscients de que hi ha aquesta prohibició, però la gent continua rebent trucades de companyies que no són la seva i per tant és important denunciar-ho i veure què està passant amb aquest tema.
Si no volem seguir rebent aquest tipus de trucades, com ho podem fer? Podem dir que el meu telèfon no el tingui ningú?
El que dèiem, pot ser que per error o no, voluntàriament, perquè en aquell moment pensàvem que era una bona idea, haguem consentit que ens facin trucades comercials. Per tant, les empreses, quan passa això, ens han d'oferir vies per dir no, ens oposem a aquest consentiment i ja no volem que ens truquin més.
Com una de baixa de
exacte,
qualsevol tipus de...
Que no ho compleixen, ja sigui perquè nosaltres directament no hem consentit i ens estan trucant, o bé perquè en un moment havíem dit que sí, però després ens hi hem oposat, hi ha un organisme, que és a qui podem adreçar les denúncies, que és l'Agència Espanyola de Protecció de Datos. Aquest és l'organisme encarregat de vetllar perquè es compleixi la llei i que si hi ha qualsevol incompliment i reben una denúncia de qualsevol ciutadà que s'està produint algun problema en aquest sentit, ells inicien un expedient que pot acabar amb una sanció per a aquesta empresa que no està complint.
Posem per cas que rebem una trucada d'una empresa a la qual sí que hem donat el nostre consentiment, com dèiem, amb la qual ja tenim contractat algun dels nostres serveis. Quines serien en aquest cas les precaucions per evitar la contractació de serveis no desitjats o canvis sense el nostre consentiment? Allò que a vegades sembla que ens estiguin parlant d'algú que ja tenim, però en veritat ens estan colant un altre cop.
Exacte. En primer lloc, per molt que haguem donat el consentiment, o sigui la nostra pròpia empresa, no tenim cap obligació ni d'atendre'ls ni d'escoltar aquella oferta ni res. Per tant, si directament no ens interessa, doncs mira, em sap greu, però no, pengem el telèfon i s'ha acabat. Per molt que haguem consentit a tenir comunicacions comercials, això no ens obliga a res, evidentment. I després el que sempre recomanem de consum, des de consum en general i sobretot en aquests casos, és reflexionar, no prendre decisions precipitades. Tots hem tingut aquestes trucades comercials, sabem que aquestes persones parlen molt ràpid, que ja és una tècnica que tenen, a més ens estan parlant de temes complexos, perquè que si tants megas, que si el preu, o en el cas d'electricitat, el quilowatt hora 0, tant, ens estan parlant que durant uns mesos a vegades el preu és un, però després canvia a un preu superior. Són moltes, moltes dades, amb una persona que t'ho està dient molt ràpidament, per telèfon, que a vegades la connexió no és del tot òptima, et poden estar trucant pel carrer que no sents ben bé el que t'estan dient. Per tant, no és la millor manera de prendre una decisió, sens dubte. El que recomanem és que aquella oferta que ens estan dient, doncs mira, això enviem-ho per correu electrònic o enviem-ho per paper si m'he d'aclarir millor o digue'm a la web on puc trobar aquesta oferta que m'estàs dient i jo ja trucaré o me truques un altre dia o el que sigui, però jo ja tinc aquella informació al davant.
Però mira, podré contrastar.
Exacte. Llavors sí que puc comparar sense cap problema. Si mira, ara estic pagant tant, aquí m'ofereixen tant, o penso, tinc en compte que ara durant uns mesos sí que l'oferta és molt avantatjosa, però després potser pagaré més del que estic pagant ara. Per tant, amb això hem d'anar molt de cura i recomanem que per poder prendre una decisió correctament, si podem tenir la informació en paper, per internet, amb un correu electrònic, doncs seria l'ideal. Després, compta també amb les dades que donem quan ens fan una trucada d'aquest tipus. Primer, perquè potser ni tan sols és una trucada legítima d'una empresa, pot ser un tema d'una estafa. Per tant, compta amb donar dades personals, sobretot donar números de compte, números de factura, si no estem segurs que realment aquella és una trucada legítima i que realment volem contractar amb aquella empresa. Hi ha coses molt òbvies, per exemple, a vegades ens truquen dient no, soc de la teva empresa de llum o de gas o de telèfon. Vas parlant i et demanen el número de compte. Dius, no, si ja el teniu, m'esteu facturant cada mes. Com a molt el poden confirmar, te poden dir uns números, és aquest, aquest, o que acaben tal, però que t'estiguin demanant tot el número de compte ens ha de fer sospitar.
Els famosos tècnics del gas que es presenten i no tant.
O que et demanen una factura. És que volem comprovar si estan aplicant una oferta. Sou la meva companyia. Vosaltres sabeu, teniu totes les meves dades. Per tant, compta amb aquestes coses també. I pensem que si realment, al final, nosaltres pensem que no hem consentit aquella contractació i ens diuen que sí, és l'empresa que haurà de demostrar-ho. És a dir, si ens arriba a nosaltres a consum una reclamació d'un senyor que diu és que jo no he contractat res, amb que l'empresa digui sí, no n'hi ha prou. Ens ha de presentar proves de que realment ha dit que sí, de que realment ha consentit en aquella contractació.
Uh-huh. És potser la gent gran la que més pateix aquest tipus de...
Sí, sens dubte. Sens dubte perquè, primer perquè jo crec que ja aquest tipus de comercials se n'aprofiten quan veuen alguna persona que té més dificultat. I després perquè el que comentaven, ens parlen molt ràpid, ens donen moltes dades alhora, ja tenen tècniques ells també per fer que hagis de prendre la decisió en aquell moment. Moltes vegades et diuen, no, és que aquesta oferta només pot ser ara i per telèfon. La gent gran s'ha d'anar molt de compte amb això i la gent gran també pateix molt, a part del tema de les trucades que estem patint avui, doncs les visites a domicili, que tampoc estan permeses i que també moltes vegades les persones grans són víctimes d'estafes en aquests casos.
Doncs ja fem bé de dir-ho.
Sí, sí, i tant.
Aquest tipus de visites també tenen que anar avisades per carta,
exacte,
no?
Exacte, també han d'estar prèviament, o nosaltres ho hem de consentir prèviament. Per exemple, que dic, per internet, o en el cas d'una persona gran, imaginem que va a un centre comercial i allí hi ha un stand d'una companyia i et diuen, vol que vinguem a casa i li expliquem tot? Si tu ho consenteixes i signes dient que sí, sí que poden venir, però no, el que no poden és presentar-se allí per sorpresa, com feien abans, exacte.
Posem per cas que fèiem això que dèiem ara, doncs reflexionar sobre una oferta, pensar-la, acceptar-la. En aquest cas, què tindríem també que tindre en compte?
Sí, molt important, si ja hem comparat, n'estem segurs, hem reflexionat i ens decidim que volem contractar, és molt important també una cosa que a vegades no la tenim en compte i és mirar les condicions que teníem amb la companyia anterior, perquè moltíssimes vegades tenim penalitzacions, permanències, tot aquest tipus de coses que poden ser de molts diners. Per exemple, en el cas de l'electricitat, doncs imaginem que tenim un contracte de manteniment de la caldera, que és molt habitual. Aquests contractes són anuals. Si ens donem de baixa al cap de 2 mesos de que jo s'havia produït la renovació, haurem de pagar tota la resta de l'any, de cop. O bé, en el cas de la telefonia, ens han ofert un terminal a un preu més econòmic del que està al mercat habitualment a canvi d'una permanència d'un temps. Què ens passarà? Doncs que marxarem de la companyia per obtenir un preu més econòmic i acabarem pagant més perquè igual hem de pagar 200-300 euros de permanència. Per tant, molta compte amb això. Després també el que comentava abans, no n'hi ha prou amb que fem la típica gravació de contractació. Està d'acord en canviar de companyia? Sí. Està d'acord amb que el preu sigui tant? Sí. Això després s'ha de confirmar, necessita una segona verificació. Normalment la majoria de companyies ho fan amb uns SMS verificats que t'arriba i tu confirmes i que equivale a una signatura. Però en el cas d'una persona gran, per exemple, podria demanar, no, envieu-me el contracte en paper que jo ja el signaré i us el retorno o el porto a una botiga o el que sigui. També es podria arribar a fer per correu electrònic, si d'alguna manera es pot verificar mitjançant algun tipus de signatura. Per tant, pensem això, que aquesta contractació telefònica que fem després ha de tenir una segona verificació i que això després l'empresa, el que us deia, ho ha de demostrar que hi ha hagut aquesta segona verificació. També molt important que guardem còpia de tot, perquè si al final resulta que ens havien dit un preu i ens en cobren un altre o qualsevol problema que hi pugui haver o no ens funciona bé l'internet o qualsevol problema que hi hagi, necessitarem l'oferta que ens havien fet, que per això és important també tenir-la en paper, el contracte, tota la documentació. Com més documentació tinguem, millor i més viable serà la reclamació. I després també una altra cosa que hem de tenir en compte, que és que si la contractació es fa per telèfon o també per internet, però bueno, avui estem parlant de les trucades, tenim 14 dies per tirar enrere aquest contracte, el que en el consum diem el dret de desistiment. Tenim 14 dies per si ens ho pensem o veiem que en realitat hi havia una oferta millor, o algú ens comenta o no, és que és contractat això i quan hi havia aquesta oferta millor, tenim 14 dies per fer-nos enrere. Per tant, això també, tinguem-ho en compte si contractem per via telefònica o bé si contractem per internet.
Uh-huh. En el cas, com avançar a comentar, no? Que ens trobem amb un canvi, amb algun tipus de canvi en el contracte, ja sigui de la llum, del gas, de la telefonia, en aquest cas, com podem reclamar? Què podem fer?
Si ens trobem que nosaltres no som conscients d'haver fet res, no som conscients d'haver sol·licitat cap canvi i ha passat, ens arriba una carta de la nova operadora, una factura, que això és molt habitual, més del que ens pensem, nosaltres des de l'Agència Catalana del Consum recomanem fer dues coses. Per una banda, s'ha de denunciar. Denunciar per veure què ha passat aquí, per veure si realment hi ha hagut una mala pràctica per part de l'empresa. Per tant, anem al web de l'Agència Catalana del Consum, a consumgencat.cat, i presentem una denúncia. La denúncia passarà a la inspecció de consum i ells investigaran, requeriran a l'empresa de veure si tenen l'acreditació de que aquella persona realment ha contractat i s'investigarà i pot acabar moltes vegades, si realment és així, amb una sanció a l'empresa. Però clar, això al consumidor no li soluciona res, que nosaltres posem una sanció a l'empresa. Per tant, paral·lelament, han de posar una reclamació. La reclamació, el que comentem sempre al consum, primer s'ha de fer a les empreses. Per tant, reclamem a l'empresa, els hi expliquem, diu, escolta, jo no he contractat res, m'ha arribat ara aquí una factura vostra, això de què ve, que ja ens ho solucionen, que moltes vegades elles mateixes ho arreglen, ens diuen, no, és un comercial que ha fet una mala pràctica, que ja no treballa amb nosaltres, no pateixis que ho arreglem, doncs. Cap problema. Però si la resposta que ens donen no ens satisfà o bé si passen 30 dies i no tenim resposta, llavors ja sí, ens podem adreçar al nostre organisme de consum, ja sigui municipal, comarcal o a l'Agència Catalana del Consum, perquè es faci una mediació i ens indemnitzin pels costos que això ens ha suposat, ens tornin a la companyia on estàvem anteriorment, perquè arregli la situació i tornem a estar com abans d'una cosa que no és culpa nostra i nosaltres no hem fet res.
Doncs bé, tant de bo que no us trobeu en cap d'aquestes situacions. Malauradament és molt
freqüent.
És molt habitual. Sí. Per tant, doncs, segurament que els nostres seguidors doncs, hauran pres bona nota de coses que no sabien i que poden fer amb aquests consells que novament doncs, hem volgut portar avui en aquest nou capítol del consum més pràctic. Nosaltres agraïm novament a la Carme Torres, cap de secció de Consum de Tarragona, que ens hagis acompanyat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a vosaltres, com sempre, recordar-vos de que si teniu algun dubte o voleu trobar més informació, la trobareu a consum.gencat.cat, com també a les xarxes socials Consum.cat. Moltes gràcies i fins la propera.